Al matí, a Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
És possible gràcies a entitats com l'Esquitx i per això hem convidat el seu director, el Sergi Asensio, perquè ens faci 5 cèntims de com està la situació ara mateix. Benvingut, Sergi.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Quin moment passeu a l'Esquitx?
Doncs bé, estem una mica tancant les activitats de curs ordinàries, no? I amb tot el que comporta, no? Fer els tancaments, les avaluacions, veure com ha anat tot, i també estem pues, preparant les activitats d'estiu, no? I llavors és un punt de molta feina, de molta locura, però bé, anem fent.
No sé si us ha tocat ja fer la valoració d'aquest curs, què tal? Com ha anat?
Bueno, estem just aquesta setmana i la que ve amb aquest procés i bé, vull dir, fem una valoració important, vull dir, d'anar bé, no? Hem mantingut els projectes, hem també crescut una mica com a entitat, no? Però sobretot, bueno, amb la presència dels nostres projectes socioeducatius a Can Rull i a Marinals, no? Pues són projectes molt consolidats i bé, hem continuat, vull dir que això ens permet pues, tenir un vincle amb les famílies, amb els infants, amb les escoles, amb serveis socials, no? per donar aquestes garanties que mereixen els infants, no? d'igualtat d'oportunitats, de malgrat que molts d'ells i elles pateixen algunes situacions de vulnerabilitat, pues tinguin un espai, no? de recolzament, d'acompanyament, de poder continuar, no? amb la nostra pretensió, que és que tinguin èxit educatiu i que puguin tirar endavant, no? I crec que amb això tenim un equip molt potent que es deixa la pell cada dia, no? en fer possible que els infants es sentin acollits i que bueno, que tiri tot endavant.
Perquè, bàsicament, us dirigiu en aquest grup de nens i nenes en situació de vulnerabilitat, eh?
Sí, és a dir, a veure, tenim des de... faig una pinzellada molt ràpida dels projectes més significatius de l'entitat. Tenim un espai familiar de petita infància, de famílies que tenen nens d'un, dos anys, vale? I als matins pues, tenim dos grups, una a Marinals i una a Can Rull, i on participen al voltant de 10 famílies en cada grup, on tenen nens petits, no? I que no, són famílies amb un perfil d'entorn vulnerable, vale? Que el que treballem és tot el tema de capacitació parental, que tingui un espai també de sociabilització i una mica pues, acompanyem aquestes famílies. Llavors tenim el gran gruix d'activitat és el servei d'intervenció socioeducativa, que abans hi dèiem centres de tarda, que els infants venen després de l'escola i allà pues, tenen una estona d'esbarjo, berenen, després fan una mica d'acompanyament al reforç escolar i després activitats de lleure, no? Una mica. I després tenim altres activitats d'inserció juvenil amb joves que diguéssim que no estan treballant, no estan estudiant, que els acompanyem una mica en intentar retornar al món formatiu. I també tenim un espai, diríem, casal de migdia per adolescents, que és un projecte que participen adolescents, una vintena d'adolescents que diguéssim que la primària tenien beca menjador i que la secundària, tal com està organitzat actualment el sistema públic, perden aquesta opció de tenir beca menjador. I llavors és un projecte que és menjador més després activitats també de lleure. Vale, i és un dels altres projectes. I alguna activitat més de lleure, potser, vull dir que sempre intentem que dintre dels projectes hi hagi una visió inclusiva de també de diversitat, que no tot sigui infància en risc, no tot sigui vulnerabilitat, vull dir que intentem també des de l'àmbit de la prevenció. Però sí que és veritat que en els darrers anys ens estem especialitzant com en aquesta, no, en aquest perfil més de vulnerabilitat i de risc social.
Molt bé, ha arribat Sant Joan, s'acaba el curs, què tenim preparat per l'estiu?
Bueno, a l'estiu, mira, hi haurà 176 infants i adolescents de 3 a 17 anys que podran gaudir de les activitats d'estiu i en el marc del casal d'estiu que li diem, però són nens que la majoria ja han vingut durant el curs, que això és una de les coses que fa anys vam començar a gestionar casals d'estiu i ens vam adonar que ens volíem focalitzar en aquells infants que ja treballem durant tot el curs i és una mica la nostra visió, no? de treballar aquest casal enriquint, no, tot el tema educatiu, i per nosaltres és important perquè al final a Catalunya en general hi ha un estudi que diu que el 40% dels infants no participen en cap activitat d'estiu, no? I això que, bueno, no pot ser positiu si la família pues té unes opcions, no, d'acompanyar aquest infant a fer activitats, a fer coses, a acompanyar-los també pues a llegir, a mil coses, pues dius, bueno, no passaria res. Però la realitat de molts infants és que a l'estiu estan tot el dia, no, mirant la televisió, en pantalles, i hi ha estudis que diuen que, no, en aquest període tan llarg de vacances no fer cap activitat d'estiu, i si ajuntem la vulnerabilitat, pues que es perden com uns 3 mesos de coneixements, no? D'aprendre, i després hi ha una no em surt la paraula, però de desaprendre, no? En aquests 3 mesos, i si ajuntem tota la primària estarem parlant de que hi ha una diferència entre els infants que tenen oportunitats a l'estiu i les que no, d'haver perdut uns 3 anys d'aprenentatge.
És molt de temps.
Sí.
És molt de temps.
I això ja, o sigui, Fundació Bofill està fent estudis que ho demostren una mica, no? Aquest impacte. Llavors és important que no, hi hagin polítiques públiques per garantir l'accés al lleure a tothom.
Ens has parlat de 176 infants. Entenc que són una mica més que els que tracteu durant el curs.
Sí, ampliem una mica perquè sempre hi ha alguna família que s'interessa pel servei. També hi ha alguns infants que participen durant el curs que després tenen germans que no han participat. També els hi donem l'oportunitat. Sí, potser hi ha una vintena més d'usuaris que duren el curs, sí.
Molt bé. I què faran?
Pues mira, faran pues com molts infants, no, van a l'estiu fan casals, pues un cop a la setmana com a mínim van a la piscina. Intentem que vagin a piscines de la ciutat, o la Bassa de Sant Oleguer, o a l'Olímpia, o en el cas de Marinals, perquè ho tenim molt a prop, van a les piscines de Sant Quirze. I també comencem la primera setmana forts, anem al Tibidabo tot el dia, vull dir que per ells també és una oportunitat, no, aquesta activitat. I cada setmana sí que hi ha una proposta també de sortida, i després durant el casal pues sempre hi ha 3 activitats més, una més pausada, més de calma, de treballar tallers, un altre, després un dia a la setmana també intentem fer activitats més esportives, no? I una mica busquem un ritme de que, bueno, que hi hagi espais de calma, espais més moguts, vull dir, una mica d'això. I també hi ha una setmana que marxem 5 dies de colònies.
Ipa!
Sí, que també és una oportunitat molt positiva pels infants que tenen aquesta possibilitat.
Ja sabeu on anireu?
Sí, anem a una casa de colònies que es diu El Far, que està a la població de Dosrius, pel Maresme, vull dir que... I res, sí que és veritat que participen poquets nens, vull dir, perquè uns 35 infants i joves.
Et semblen poquets, 35, bueno, escolta'm.
Sí, bueno, amb el gran gruix que tenim, però sí que és veritat que és una de les activitats que són més, no? Has de llogar una casa, és més cara, les nostres famílies tampoc tenen possibilitats de pagar aquestes estades, llavors ens costa trobar finançament per arribar més a més infants, eh? Però vull dir que estem molt contents. A més, hi ha voluntariat que ens ajuda a tirar endavant aquestes activitats, vull dir que també està molt bé.
Com és fer un voluntariat d'aquesta mena, Sergi?
Doncs, bueno, és una gran oportunitat a nivell d'experiència personal. Jo sempre penso que la gent que fa colònies o els casals també es pot fer, o durant el curs, pues al final són vivències molt, molt enriquidores, que et permeten conèixer una realitat que segurament no coneixes i que... I tot això pues, són aprenentatges d'aprendre a organitzar coses, d'aprendre... No? Si ets jove i no has tingut cap experiència prèvia laboral i tal, és una gran oportunitat d'adquirir molts aspectes importants de la vida. No? I llavors també hi ha persones que porten molts anys fent aquest voluntariat i no s'hi cansen, però bueno, arribar sempre... El voluntariat sempre té un final, perquè les motivacions canvien i sobretot nosaltres que treballem sobretot amb persones joves, no? Una cosa ets estudiant, després comences el món laboral i aquí i llavors família i es complica tot, no? Però jo crec que és una experiència enriquidora i d'aprendre molt a treballar en equip, que això és una capacitats que són molt necessàries, no?
De fet, treballar en equip i amb un objectiu, com ens comentaves, no? Que al final el que es tracta d'això és de prevenir les situacions en què es pot trobar aquesta infància més vulnerable.
Sí, és a dir, al final aquests infants, no? És a dir, malauradament, per circumstàncies X, no? No sempre perquè... O sigui, hi ha moltes tipologies de situacions, però si no fem res, aquests casos es poden deteriorar. I si actuem, està demostrat, no? Que al final són infants i famílies que amb recolzament pues tiren endavant i cada cop tenim més nois i noies d'èxit que ens expliquen històries de superació que ens engresquen molt, no, a continuar, perquè al final o sigui, ens passa molt, no? Que a vegades perdem els nois als 16 anys, que és quan més o menys a les nostres activitats d'allò, i llavors ja no saps res més i te'ls trobes, doncs estic estudiant medicina o he fet un cicle formatiu i estic treballant a tal lloc, i veus que se'n surten, no? I això ens omple de satisfacció perquè no han tingut històries fàcils i lo fàcil seria que, no, que s'aboquessin al fracàs i no ho fan. Vull dir que això ens empenya a tirar endavant cada dia.
Que xulo. Escolta'm, i hi ha una proposta per aquest estiu que a mi m'ha fet una salivera quan ho he vist que ho plantejàveu. Què és això del taller de construcció de màquines Arcade?
Sí, una cosa molt friqui, no? Vull dir que és una proposta molt, molt nova, molt... Bueno, és una proposta molt personal meva també, perquè bueno, jo amb això sóc una mica friqui i em va entrar la nostàlgia d'aquells anys de quan era més petit, de quan anaves als salons recreatius i jugaves a aquestes màquines i sempre somiaves en tenir una màquina a casa teva. I
llavors... No vam fer mai campana, però no, jugàvem a aquestes màquines. Però no vam fer mai campana.
Exacte. I llavors, bueno, pues fa uns anys em va entrar aquell cuquet d'escolta'm, per què no em faria gràcia muntar-me una màquina a casa, i vaig estar aprenent i llavors vaig dir, ostres, això que he après a lo millor als joves els hi pot interessar, els pot motivar i els hi pot agradar, i vam proposar un taller dintre del marc d'Ocell de Foc, també amb una ajuda d'Artur Urbà que donava l'Ajuntament per crear un projecte d'aprenentatge i servei amb joves, on creaven la màquina i llavors la donàvem a algun servei nostre perquè els joves poguessin per tenir aquesta màquina com a recurs lúdic, i alguna altra entitat de la ciutat que treballés amb joves. I, bueno, a Joventut d'aquest any va veure el projecte, els hi va agradar i ens van proposar com a activitat innovadora dintre de l'Estiu Jove que organitza l'Ajuntament de fer un taller per 15 joves, on farem dos màquines i una mica l'objectiu és adquirir aprenentatges, no?, de més tècnics, més també de disseny de la maquetació de la màquina, d'aprendre coses molt, molt tècniques, gaudir una mica, però també reflexionar al voltant del videojoc, si el videojoc és un art o és una indústria, si les coses positives i negatives, les addiccions, fins i tot reflexionar també alguns aspectes de... No, dels videojocs, com ha tractat tot el tema de la inclusió de les dones, no? o com si hi ha masclisme dintre d'aquí i bueno, sí, també tenir una visió crítica, no? però bueno, em semblava una bona excusa per fer una activitat que sigués una excusa per oferir als joves una oportunitat de lleure també diferent.
realment, ara que ho dius, parlem molt, no?, de les pantalles, del problema que suposa, però les primeres addiccions en què tu eres conscient de dir ostres, això no deu ser bo, és quan veies a la màquina aquesta típica del bar, us heu de fer la idea, eh? L'arcade és aquella, doncs, que és tot el mamotreto, no? Tota la fusta allà posada i et poses a jugar en el que en realitat després és una pantalla i uns comandaments que ara ja els hem entrat a casa, però llavors tu veies un que es passava allà tota la tarda i dius, ostres, aquest no està més enganxat, això sí que és una addicció, no?
Exacte. Bueno, és un taller que té aquesta contradicció, no? El tema de... s'estan posant molts esforços, i des de l'entitat també, amb tot el tema de les addiccions a les pantalles, i és veritat que els infants i joves les tenen. Un concepte que crec que té la màquina arcade és que es posen en espais sociabilitzadors, que s'incentiva que els jocs que hi hagin es puguin jugar un contra l'altre, per dir-ho així, i que fins i tot en grup, no? que fomentin aquesta sociabilització, que fomentin espais que no que limitin una mica aquest ús del videojoc. És a dir, al final els videojocs no són dolents. El dolent és si m'estic fins a les 6 del matí jugant amb ells, no? Llavors, és reflexionar una mica sobre això. I també, al final estem parlant de coses molt antigues, no? De videojocs antics. Estem parlant de jocs com el Pac-Man, com el Tetris, jocs que no tenen res a veure amb el que hi ha ara, no? I és una mica, pues, bueno, dir, escolta'm, això existia i una mica pues que coneguin també aquest tipus de d'on ve el videojoc, no? I, bueno, té les seves contradiccions, però crec que està ben cuidat a l'aspecte d'intentar, no? ser una cosa que garanteix un cert control, una certa seguretat i un cert esperit crític també al voltant del videojoc.
És per una mica, eh? És molt complicat fer-se una màquina d'aquestes? Què s'ha de fer?
Et diria que no. El que passa que és veritat que quan la gent la veu diu, però tu saps fer això? I dic, sí, i ho han fet els nois. Vull dir que el resultat és d'allò. A veure, realment una de les coses més complicades que sí que no fem és la construcció de la fusteria, no? que diguéssim que comprem com un moble, rotllo com un moble d'IKEA que ve per instal·lar. Llavors, clar, tot el tema maquinari, tot el tema d'allò, pues sí que requereix algun tot, muntar els botons, el cablejat, tota la part electrònica té el seu. I tot el tema dels vinils, que fem un disseny, que ho fan els joves i vull dir que no, vull dir que bueno, pues al final és un programa de disseny que ells, vull dir, d'allò. El repte és fer-ho en 6 setmanes, en 2 hores cada dia, que molt difícil no ha de ser, no? Però sí que és veritat que hi ha moltes hores d'haver après coses, d'haver provat coses, vull dir que et diria un terme mig, però si qui estigui interessat i s'apunta al curs, en 6 setmanes serà un expert en muntar una màquina d'aquest tipus.
Ostres, i acabarà supercofoi, no?, de dir, uau, això ho he fet jo.
Exacte, sí. Al final, el que trobàvem bo d'aquest taller, no?, és de que els joves vegin que, ostres, amb una mica d'esforç són capaços de poder fer una cosa que hi haurà gent que... Bueno, hi ha moltes empreses emergents ara que es dediquen a vendre màquines d'aquest tipus i no tindran res a envejar aquestes que valen molts diners. Vull dir, i ho hauran fet amb un pressupost bastant assequible. Vull dir que...
Doncs estareu distrets aquest estiu, eh, Sergi?
Sí, no ens avorrirem, sí.
Moltes gràcies per venir a explicar aquí a Ràdio Sabadell.
A vosaltres, perdonar-me.